6 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda i cada dilluns en aquest programa hem decidit analitzar els temes capdals de l'actualitat i dels que n'haurem d'estar pendents els propers dies. I per fer-ho possible ens hi ajudarà el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Serà precisament ell, com dèiem, el que ens ajudarà no només a saber per on passa l'actualitat i els seus punts claus, sinó a entendre per què passa. I avui és evident que hem de començar per una notícia que hem pogut seguir també en format de programa especial des d'aquesta casa, amb Ignasi Miranda, amb Rafa Sanahuja, des de tots els programes en format especial, que és la mort del papa emèrit Benet XVI als 95 anys d'edat, Oriol.
Doncs sí, la primera notícia que ens toca destacar avui és la mort l'últim dia del 2022, no?, del papa emèrit Benet XVI als 95 anys. Dijous serà enterrat en una cerimònia que serà protocolàriament interessant, no? Perquè no hi ha precedent modern, si més no, a la mort d'un papa no regnant, per d'alguna manera.
Clar, no? Feia 600 anys que no passava.
Exacte. Per tant, Benet estrictament ha mort sense ser el cap de l'Església en aquest moment ni el cap de l'Estat del Vaticà, i per tant serà interessant analitzar quins honors rebrà com a pontífex no regnant, no? I això ho anirem veient. De moment, i han vist que en aquesta diguéssim, en aquesta vella que se li està fent va sense sabates vermelles, no? Que
correcte.
És un tret dels papes, de fet un tret que després del Concili Vaticà II s'havia deixat d'utilitzar, però que ell, com a amant de l'ortodoxia que era, havia recuperat, i ara va amb unes sabates normals, que suposo que és un dels símbols que destaquen la diferència en el fet de ser regnant o no regnant. I s'ha mort el papa. I, curiosament, no, també una novetat és que després de la mort del papa no tindrem conclou, que és la cerimònia d'elecció del nou papa, que a mi sempre m'ha semblat fascinant, no?
tota la
pompa que la rodeja i fins i tot tota la simbologia, no? Que hi ha. Recordem que quan s'escull un papa, en principi Déu s'apareix al nou papa, papa escollit després d'un procés que és molt humà, no? I aquesta combinació d'una cosa tan terrenal amb allò diví sempre ha semblat molt, molt interessant.
Per cert, que ens oblidem molt sovint, Oriol, que sovint diem que s'escull el nou líder de l'Església Catòlica, que és evident, que és cert, que és així, però atenció, perquè també s'escull un cap d'estat.
Exacte, que de fet és una de les coses interessants. De fet, avui llegia que com que Benet XVI no era cap d'estat, les invitacions que estan rebent les cases reials i els caps d'estat de la resta de països no són les habituals en un papa, no? S'ha convidat el president de la República Italiana i el president alemany, no? Perquè el Benet era alemany, o Ratzinger era alemany, i la resta de delegacions internacionals hi aniran de motu propi sense haver rebut una invitació oficial.
Doncs precisament, Oriol, per la importància de tot plegat, des de la caravana hem decidit anar cap a la ciutat del Vaticà de la mà de la corresponsal de La Vanguardia a Itàlia i al Vaticà. Anna Buch, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anna, deixa'm preguntar-te primer de tot com es lleva aquests dies Roma i el Vaticà. Suposo que molta presència mediàtica que anirà creixent les properes hores, no?
Sí, avui ja hem vist periodistes vinguts de tota la part del món. Roma és una ciutat amb moltíssima premsa internacional, precisament pel Vaticà, però aquests dies doncs, hem estat veient companys que normalment no viuen aquí, que han viatjat fins a aquesta ciutat per cobrir el que, com explicàveu, és un esdeveniment històric, no? La primera vegada que veurem un funeral d'un papa emèrit i que marcarà un precedent en el futur.
Suposo que també hi ha aquest rau-rau, ara ens ho deies, Anna, d'estar vivint precisament aquest aconteixement històric per la mort d'un papa emèrit, i de fet un funeral que precisament serà oficiat per un altre sant pare, i tot plegat ho fa una mica més mediàtic.
Sí, exacte. Potser no veiem les emocions que es recorden al funeral de Joan Pau II, i tampoc, doncs, com que no hi haurà un conclave després d'aquest funeral, potser no té la importància mediàtica que hagués tingut, no? Però sí que els periodistes ens estem fixant molt en el que dèiem, en els protocols. Era la gran incògnita d'aquest esdeveniment, de com el Vaticà s'adaptaria als rituals propis d'un enterrament pontifici a un papa que ha renunciat, que ja no ho és, i a poc a poc anem tenint les respostes. Ho hem vist, ho vam veure ahir a les primeres fotografies que van passar d'ell al velatori privat que va tenir lloc al monestir de Mater Ecclesiae, on ha viscut aquests últims anys. Els veiem que anava vestit com a papa, però que no duia el pali papal, per exemple, no? Que representa el cap de govern de l'Església. Nosaltres anem veient les respostes i tot això s'acabarà al veure com serà el funeral, que tindrem aquesta imatge, com deies, tan important, no?, del papa Francesc enterrant el seu predecessor.
Precisament, Anna, segons anunciava els darrers dies el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateu Bruni, el mateix Benet XVI hauria deixat prescrit la voluntat de voler un funeral el més senzill possible, solemne, però sobri. Per tant, què hem d'esperar de cara a dijous a quarts de deu quan comenci aquesta celebració? És a dir, què en sabem fins ara?
El que sabem és que oficialment només han convidat les delegacions d'Alemanya, el seu país natal, i d'Itàlia, el seu país d'acollida, i que la resta d'autoritats o de caps d'estat que vulguin venir ho hauran de fer a títol privat de part d'Espanya. Encara no tenim cap informació sobre qui podria venir. El que sí, per exemple, estan confirmats el rei de Bèlgica, el governador de Baviera o el president de Polònia, no? Són persones que vindran, però perquè volen venir, no perquè estiguin convocats. També estan convocats al cos diplomàtic, per tant tindrem l'ambaixadora espanyola davant la Santa Seu, que és Isabel Celà. I res, serà una cerimònia, com heu dit vosaltres, senzilla, seguint l'estil discret del papa teòleg, i després s'espera que sigui enterrat a la cripta del Vaticà. I avui mateix Mateo Bruni també ha confirmat que serà sepultat en la tomba buida, la mateixa que estava Joan Pau II abans de la seva beatificació.
Clar, recordem que Joan Pau II se'l va traslladar a l'església a Sant Pere del Vaticà, està dalt.
Sí, així és.
Anna, no sé si ja has coincidit alguna vegada, però suposo que si hem de definir qui ha estat Benet XVI, i ens ho deies una mica, ens ho recordaves, hem de començar dient que era un intel·lectual i un teòleg, no? A més, amb un papat complicat i ple de reptes.
Sí, exacte. Jo vaig arribar a Roma el 2018, per tant, ja ha avançat el pontificat de Francesc. No l'he viscut jo. El que he viscut més és la convivència entre els dos papes, que no sempre ha estat fàcil, no? Perquè hem vist alguns moments on alguna oposició francesca ha volgut aprofitar la figura del papa emèrit pels seus fins i per les seves finalitats, però sí, se'l recorda com el papa savi, el papa conservador, que va fer el gest més modern de tots, i més que al final era renunciar al pontificat i deixar la porta oberta a que potser altres papes ho vulguin fer en el futur també.
Per últim, sí que m'agradaria preguntar-te precisament pel papa Francesc, perquè hem sabut que el papa Francesc ja té una renúncia signada des que va iniciar el seu papat. No sé si és habitual que passi així, o això ens pot indicar alguna cosa del que vagi succeint els propers mesos també al Vaticà.
Si no el tinc entès malament, altres papes ja ho havien fet en el passat, em sembla que Pius XII ho va fer. Es tracta, no és un document de renúncia, es tracta simplement de que si li passa alguna cosa greu que no té capacitat de seguir, doncs seria una renúncia efectiva. Ell ha dit sempre que Benet XVI va ser un home molt valent en fer aquesta renúncia i que no descarta a renunciar ell en un futur, però també ha deixat molt clar que no ho farà de forma imminent. Hi havia molts rumors quan el van operar del colon l'any passat, també aquest any quan va haver de plaçar un viatge a Àfrica que farà a finals de gener per culpa dels seus problemes de mobilitat al genoll. Molts rumors de que potser voldria renunciar, però jo crec que tot i que sí, òbviament ens trobem davant un papa de 86 anys, doncs que segurament estem ja al final del seu pontificat, no vol dir que sigui una cosa imminent, ni que ho hagi de fer 100%, o sigui que hagi obert la porta, no vol dir que Francesc ho faci en el futur.
Sí, com sigui, totes aquestes informacions les podreu seguir de la mà d'Anna Buch a La Vanguardia, però també ho seguirem des d'aquí, com és habitual, des de Ràdio Estel, el que vagi succeint les properes hores, els propers dies. Corresponsal de La Vanguardia, Itàlia i el Vaticà, Anna Buch, un plaer parlar amb tu, com sempre, que vagi molt bé.
Una abraçada, adéu.
3:45 de la tarda, Oriol, teníem més temes, perquè clar, hem encetat any i això ho has volgut fer una mica diferent, això?
Sí, va. Entenc que la idea d'aquesta secció serà una mica repassar l'actualitat dels propers dies, però jo crec que és el primer programa de l'any i el segon dia de l'any, crec que està bé que fem una mica de repàs anual, i pensava que potser el podríem fer en format Carta als Reis, no? Home. Ja que a més estem a la Setmana dels Reis, doncs podríem començar fent un llistat de Carta als Reis del que ens podria portar o ens hauria de portar l'actualitat al país. I jo crec que el primer que els hi podem demanar als Reis d'Orient és que ens portin uns nous pressupostos de la Generalitat.
No estaria gens malament. No estaria Comencem malament. Ambiciosos aquesta carta, eh?
Exacte. I és que des d'ahir els pressupostos de la Generalitat estan en pròrroga tècnica.
Sí, senyor. No?
Això vol dir que de moment segueixen aplicant les mateixes partides pressupostàries que l'any anterior fins que els partits del Parlament no es posin d'acord. És cert que en situació de pròrroga els governs tenen un cert marge per ampliar algunes despeses, fins i tot alguns ingressos, però... de moment no hi ha pressupost, per tant els increments de despeses que pretén fer el govern aragonès de moment no es poden fer, no? Esquerra ja ha aconseguit un acord amb els comuns. Sembla ser que d'aquest acord el govern es compromet doncs, a diverses coses, no? A incrementar la despesa en atenció primària, ampliar la TJO fins als 30 anys o incrementar el pressupost del Departament d'Igualtat i Feminismes i, evidentment, un augment d'impostos per pagar tot això, no? Un augment d'impost del patrimoni, un impost als creuers, als aliments ultraprocessats i als habitatges buits. Molt, és a dir, molt polítiques en la línia del que defensen els comuns, no? I que Esquerra, que també és un partit d'esquerres, doncs ha vingut a bé doncs, acordar-ho. Però amb aquest acord amb els comuns, Esquerra no en té prou i està negociant ara mateix a dues bandes, no? Entre el PSC i Junts. El PSC també ha fet la seva particular Carta als Reis, bastant extensa, no? Demana tornar a plantejar l'ampliació de l'aeroport del Prat, imposar el Hard Rock Café al Camp de Tarragona i desbloquejar el quart cinturó.
Tres de les qüestions que havien generat moltíssima polèmica ja el 2022.
Efectivament, el PSC, d'alguna manera, són tres temes que si escoltes els partits catalans o els partits independentistes sembla que siguin fins i tot tabú, no? Perquè o a les xarxes socials tenen com molta oposició i en canvi el PSC ha decidit que són temes estratègics i que els ha de defensar i els defensa sense cap mena de complexa, fins i tot diria, no? Que podria sorprendre. Junts, per la seva banda, també té la seva llista de peticions, en algun cas coincideix amb el PSC perquè també demana el tema del Hard Rock. També, com els comuns, demana augmentar el pressupost destinat a atenció primària.
Per tant, això ja ho tindria, no?
Per tant, això en principi ja ho tindria. I també demana millorar el finançament de l'escola concertada, que aquesta és una petició que en podríem dir clàssicament convergent, no? Uh-huh. És a dir, Junts, ara que està a l'oposició, sembla que recupera una mica els trets de convergència. I, d'altra banda, una cosa que també es podria situar en el centre-dreta, que és rebaixar l'IRPF per ajustar-lo a la inflació. Allò que n'hi diuen deflactar l'IRPF, no? Perquè com que han augmentat els preus, d'alguna manera, amb els mateixos trams que estan marcats de l'impost, estem pagant més impostos sense haver guanyat poder adquisitiu, no? I els Junts el que demana, com també fa el PP al Congrés, és deflactar l'IRPF. Amb aquestes posicions, com deia, Junts sembla que recupera una certa tradició d'ideologia de centre-dreta, no? Que quan estava al govern, potser pel mateix fet d'estar en un pacte amb Esquerra Republicana, tenia més enrere. El que passa és que, malgrat que les peticions d'uns i altres per aprovar els pressupostos, jo crec que hem de fer una anàlisi una mica més política d'això, no? Perquè sabem o intuïm que, de fet, ni Junts ni el PSC, aquest llistat de coses són l'únic que els farà votar a favor o en contra, no? Aquí hi ha una anàlisi política. D'una banda, és difícil que l'acord Esquerra-Comuns superi un pacte a tres bandes amb Junts, no? I amb un Junts que està demanant baixar impostos, que està demanant fer inversions en les que els comuns no hi estan d'acord.
Això ja ho vam veure a l'hora d'intentar formar govern.
Exacte, exacte. És a dir, Junts i els comuns, no, és difícil que es puguin entendre. Jo crec que si Junts hagués estat al govern, potser sí que haguéssim pogut fer un pacte amb els comuns, un govern mixt Junts-Comuns potser sí, però com que ara Junts és un partit a l'oposició i per tant és més ideològic d'alguna manera, crec que és difícil que s'hi puguin posar d'acord. I el que sí que és impossible és un acord a tres bandes, Junts-PSC-Esquerra, no? Bàsicament, perquè Junts veta als socialistes més des del punt de vista de l'eix nacional que des del punt de vista de les propostes, perquè de fet el PSC està fent unes propostes que serien molt assumibles ideològicament per Junts, crec jo.
Clar, des del punt de vista dels pressupostos, Oriol, deixa'm preguntar-te fins a quin punt la batalla per aprovar els pressupostos entre partits, ja no entre govern ni oposició, entre partits, forma també part d'una batalla de relat?
És evident, i per això crec que és molt difícil que en el relat que està fent Junts a l'oposició tingui cap sentit per Junts a donar suport i donar aire al govern d'Aragonès, no? Recordem que quan Junts surt del govern ara han rebaixat molt el to, però el to inicial era que el govern d'Aragonès era il·legítim, no? Mm-hmm. Perquè havia perdut els suports inicials de la investidura i que, per tant, el que havien de fer era convocar eleccions. No ho deien ben bé així, el de convocar eleccions, però sí que qüestionaven molt la legitimitat del govern. Donar suport a uns pressupostos del govern seria donar-li una vida al govern aragonès que crec que no els interessa. I, per tant, és molt difícil. En canvi, el PSC, pel relat del PSC, que s'està presentant com un partit que pot ser de govern, no?, i que pot arribar a acords, crec que sí que té sentit que diguin, escolti, nosaltres ens hem arremangat i ens hem posat d'acord amb Esquerra per poder aprovar uns pressupostos que són bons per la ciutadania. Uh-huh. Per tant, des del punt de vista dels relats, crec que és, com bé deies, és molt més possible que veiem un pacte amb el PSC que un pacte amb Junts.
I tot plegat passa en pleny electoral.
Exactament.
Municipal, però electoral.
Exactament. I aquí el desig, la carta que podríem, el desig que podríem fer a la Carta dels Reis és demanar, d'una manera molt naïva, en soc conscient, que de les municipals en surtin els millors alcaldes i alcaldesses possibles per cada poble
sempre,
de Catalunya.
Sempre.
No? Sabem que no passarà, però podem demanar-ho als Reis. No?
Exacte.
Ah, perquè és molt difícil, perquè la democràcia té imperfeccions i perquè no sempre guanyen els millors, no?
Sí, això passa.
Però bé, el desig el tenim, que és que de tots els que es presentin sempre guanyi el millor. Perquè sí, aquest mes de maig tenim eleccions municipals a tot l'estat, les municipals mm-hmm. són a tot l'estat. De fet, el 23 serà un any molt electoral perquè a finals d'any hem de tenir eleccions generals.
Sí, senyor.
No tenim data fixada encara, però la legislatura s'acaba, crec que és el mes d'octubre o novembre, i per tant el govern té un cert marge per convocar-les. I com que comença un any electoral, preparem-nos perquè totes les accions dels partits polítics estaran tenyides d'aquesta lògica preelectoral, no? Per tant, és difícil que aquest 2023 tinguem grans acords, grans consensos, grans passos endavant i grans projectes de futur. Uh-huh. És una llàstima, no? Perquè el que estaran fent els partits és campanya.
Sempre arriba una mica tard, això, eh?
Exacte, sempre arriba una mica tard. I hi ha molt pocs incentius pels partits per posar-se d'acord en uns moments en què seria necessari. Però si en som conscients, i si som conscients quan llegim les notícies que els partits estan fent campanya, potser no ens fastigarà tant i no ens frustrarem tant, no? Per tant, està bé saber-ho. Jo crec que a Catalunya és interessant llegir les municipals com un bon indicador de com s'està reconfigurant el mapa polític, no? És a dir, després del 2017 els partits polítics han canviat molt, els seus relats, com deies bé tu, han canviat molt, i a ningú se li escapa, per dir-ho fàcil, que Esquerra se li està posant cara de Convergència,
sí.
No? I que serà interessant veure si les municipals li atorguen el poder local que havia tingut el partit de Pujol i Mas, no? Que era un partit molt fort en l'àmbit municipal fora de l'àrea metropolitana, però era part de la seva gran base. I Junts, també de cara als municipals, també és maquillar Convergència, no? Tant és així que a la capital, aquí a Barcelona, és possible que es transvesteixi del tot i amagui les sigles darrere del candidat Xavier Trias, uh-huh. que aspira a fer fora Colau de l'Ajuntament, no? S'ha presentat Trias. De fet, alguns diuen que qui més ha celebrat la candidatura de Trias és precisament l'alcaldessa, que hi veu una bona manera de restar vots els qui semblaven els seus antètics rivals, que són Collboni i Maragall, que partien a les enquestes amb aquell empat tècnic a tres partits.
Diuen que els d'Esquerra no estan molt feliços de que s'hagi presentat Xavier Trias.
Exactament, perquè Xavier Trias és veritat que amb la història que té i amb el nivell de coneixement que té, doncs pot restar vots als partits de l'oposició al govern municipal, i veurem si en Colau tornarà a sortir amb aquestes victòries que no li són pírriques a ella, no? És a dir, la victòria d'Esquerra a les passades municipals va ser pírrica perquè no van aconseguir governar, i veurem com es reconfigura el mapa.
A tot plegat, deies que s'hi presenta, evidentment, Junts, amb Xavier Trias al capdavant per la ciutat de Barcelona, i no sé si aquestes eleccions municipals també ens farà veure una mica com s'acaba de resituar Junts, que de fet mai ha estat del tot resituada. És a dir, no enganyo ningú si dic que Junts té esquerdes per tot arreu, divisions internes, divisions externes, els que es volen sembrar més a Convergència, els que van crear el PDeCAT, els que estan més a la línia de Waterloo, els que estan més a la línia de seguir Madrid, en fi.
Sí, Junts és un partit molt, molt complicat. Aquestes són les primeres eleccions a les que es presenta després d'haver sortit del govern, que va ser l'acte més anticonvergent que hauria pogut fer Junts, no? De les dues grans ànimes del partit, que són l'ala més Puigdemont, més Waterloo, més Laura Borràs, i l'ala més convergent, que ve de quadres de la pròpia Convergència, que estaven a l'administració, aquests segons no volien trencar el govern, no? Veurem si això els afecta. Crec que Junts sí que té un problema de relat, perquè en té dos, tres o quatre de relats. I, i, i fins ara a les eleccions no li ha anat del tot malament, és a dir, ha sigut capaç de que el seu electorat, l'electorat més convergent, es tapi l'orella esquerra per no escoltar la Laura Borràs, no? I el més borragista es tapi l'orella esquerra, l'orella dreta per no escoltar Jaume Giró, per posar algú de l'altra banda, no? Veurem si segueix mantenint aquest cert suport electoral, no? Jo crec que, de fet, que es presenti al Trias, d'alguna manera, pot maquillar una mica el resultat del Junts, purament Junts, a Barcelona, no? I, per tant, crec que és una bona estratègia electoral per ells, però que al final amagarà, pot arribar a amagar problemes que tingui d'implantació territorial Junts.
I si seguim aquest 2023, ens toca parlar també d'una presidència espanyola que és ni més ni menys que la del Consell d'Europa.
Exactament.
Importantíssima aquesta, eh?
Importantíssima, i és d'aquelles coses que a vegades no acabem d'entendre, perquè la Unió Europea és complicada de nassos, no?, en la seva governança. Però hem de saber que la segona meitat d'aquest any Pedro Sánchez serà el president del Consell d'Europa. Per tant, aquesta petició de Carta als Reis, diguéssim, probablement és de Pedro Sánchez, que voldrà que aquesta presidència del Consell d'Europa, que li coincidirà amb les eleccions estatals, doncs li permetin lluir-se de cara a la ciutadania i així guanyar les eleccions, no? En els últims mesos, de fet, s'ha dit, no?, si s'especulava si Sánchez avançaria o no avançaria a les eleccions, i es deia que no, perquè voldria aprofitar aquest segon semestre del 2023 per presidir el Consell d'Europa. Llavors, com que és complicat això del Consell d'Europa, que crec que està bé repassar una mica ràpidament, eh? La Unió Europea té tres òrgans bàsics de govern, uh-huh, val? Que és la Comissió, que sí, són d'alguna manera els ministres, per dir-ho d'alguna manera, sí. El Consell d'Europa, que són els primers ministres o caps d'estat, els representants de tots els països, i el Parlament Europeu. Sánchez, de fet, Espanya, presidirà el Consell d'Europa, que són aquesta reunió dels presidents i caps de govern, uh-huh, i la presidència del Consell és rotativa. Cada sis mesos canvia i li toca un país diferent. De fet, ahir va començar la presidència sueca, que s'ha marcat un programa, no?, perquè cada vegada que un país assumeix aquesta presidència, marca una mica de programa, no és electoral perquè no es presenta a les eleccions, però un programa de prioritats, i en el cas de Suècia han triat el tema seguretat per Ucraïna, temes de competitivitat, transició ecològica i energètica i valors democràtics. A meitats de l'any sabrem quins són els pilars de la presidència espanyola, i que segur que tindran un caire molt intern, perquè seran també un acte de campanya per Sánchez.
De tot plegat que hi anirem parlant, Oriol, ens queda res, un minutet, tens mig minut pel que jo crec que és el bombo gros d'aquesta Carta als Reis, eh?
Sí, perquè si estem en modo demanar als Reis alguna cosa per aquest any, el que hem de demanar és que arribi la pau a Ucraïna sense cap mena de dubte i que s'acabi la guerra de Putin a Ucraïna. De moment no sembla que militarment la balança es decanti cap a cap cantó, no? Perquè el suport d'Occident a l'exèrcit ucraïnès sembla suficient com perquè l'amat rus no guanyi, però no prou com perquè puguin expulsar l'exèrcit invasor. És un tema molt complicat, hi ha molts factors en compte, tampoc sembla que Rússia es pugui desempallegar de Putin, que és probablement el que caldria, i per tant des d'aquí tot el que podem fer és desitjar la pau.
Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer tenir-te en aquest programa, un plaer escoltar-te cada dilluns també en aquest programa, sabem per on passa l'anàlisi de tot plegat. Gràcies, fins dilluns.
Moltes gràcies.